Muy poco,
bueno,
que
pues
llegan las noticias.
Vamos, venga, al grano. Se abre el telón y se ve un burro encima de otro burro y encima de ese otro burro. ¿Cómo se llama la película?
¿Tres burros uno encima de otro? Pues no lo sé.
Triburrón.
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 Ay, qué mal. Sí. Qué dolent. Mercè Raga, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia a tots.
Anem a coses serioses, les notícies del dia. I, per cert, felicitats, com hem dit a l'inici, a tota la cadena per, bueno, pràcticament doblar audiència, que això és una cosa molt difícil, d'aconseguir.
Doncs sí, felicitats també compartides, Albert, també per vosaltres.
Al final tots som equip, oi que sí, Mercè?
Oh, i tant, doncs tots, ja som, tots som un bon equip.
I avui és un dia per celebrar, així que contents.
Vinga, doncs, si et sembla, fem una repassada dels titulars més destacats d'aquesta hora, i és que justament a aquesta hora ha de començar una nova jornada del judici del procés a Madrid. Avui declaren 9 policies nacionals, 7 Mossos i 5 guàrdies urbans de Badalona. Entre els policies nacionals que han de declarar hi ha l'instructor de l'acte policial del districte de les Corts i de Sabadell, així com el del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els fiscals de sala seran avui Fidel Cadena i Javier Zaragoza. Mentrestant, Andreu Bandereide valora la decisió d'ahir del jutjat 13. L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva creu que la decisió d'ahir del jutjat de Barcelona servirà per argumentar la nulitat de la investigació per l'existència, diu, d'una causa general contra l'independentisme. Andreu Bandereide ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, en què la pregunta de si creu que els presos que són candidats el 28 d'abril podran participar en la campanya i exercir, i ha respost que l'experiència ens demostra que tots els drets polítics han estat prohibits. I recordem, doncs, en el fil d'aquesta notícia, que ahir el jutjat 13 de Barcelona ha processat 30 imputats per malversació, desobediència i prevaricació pels fets de l'1 d'octubre. En aquesta instrucció s'ha trobat indicis de diversos delictes, però això sí, no de rebel·lió ni tampoc de sedició. I marxem a l'exterior perquè hi ha hagut una clara victòria per, això sí, per la mínima, de Benjamin Netanyahu a les eleccions d'Israel. L'actual primer ministre s'asseguraria un cinquè mandat perquè les forces de dretes que li donen suport sumen més vots que la coalició centrista blau i blanc de Benny Gantz i els partits d'esquerres. I en clau eclesial us podríem destacar que aquest dissabte prop de 300 persones van omplir el Col·legi Sagrada Família de Sabadell per participar a la 13a jornada de mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya.
Doncs, Mercè, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Igualment. En Savis Consells, un espai superinteressant, com sempre, de l'Agència Catalana de Consum, i després arribarà Joan Gurguí, que ens explicarà com fer al microones un pastís, cuinar el peix, cuinar l'arròs, etc. Ara, Savis Consells, a Ràdio Estela, Fórmula Lesan.
Fins ara.
Moltes vegades els problemes de la boca no es noten fins que les conseqüències donen problemes importants, com pèrdua de dents o dolors insuportables. Per això, una revisió de mitja hora a la clínica OA li permetrà saber l'estat actual de salut de la seva boca. A més, en aquesta visita tindrà un pla de tractament i un pressupost detallat a mida i tota la informació necessària per prendre la millor decisió. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Si tienes problemas de retención de líquidos y quieres reducir tu abdomen, te recomiendo el Dernaslim Ampollas. Un producto completamente natural que te ayudará a conseguirlo y con un precio asequible, en torno a 17 euros. Mi nombre es Diego Díez, responsable de los establecimientos de la dietética.
La dietética, calle Mallorca 127, junto a Mercado del Ninot, y Creu Coberta 127, frente a Ayuntamiento de Hostafrancs. Teléfono 93 424 8916 o a través de nuestra página web ladietéticabarcelona.com. ¿Estás endeudado? ¿Te reclaman deudas? ¿Te están embargando? ¿Sabes que puedes cancelar tus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad? Acógete a la Ley de la Segunda Oportunidad con Repara tu Deuda. 100% de éxito en todos sus casos gracias a nuestros abogados. Infórmate gratis en reparatudeuda.es. Repara tu Deuda conseguirá el perdón de tus deudas por ley. Teléfono 900-831-652. 900-831-652.
En Grupo Corsa celebramos nuestro 45 aniversario. 45 años investigando, fabricando, vendiendo, instalando, manteniendo equipos de tratamiento de agua. Desde Osmotic a grandes desaladoras. Osmotic Cero, el único en el mundo que no tira agua al desagüe, con conectividad total. Hoy, Osmotic Cero se viste de fiesta. Para 20 oyentes, 20 Osmotic Cero, con un 20% de descuento, pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208, osmoticcero.es.
Radio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre conductes delictives en el dia a dia, responsabilitat penal en situacions quotidianes. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel. Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Una passió senzilla i emotiva que t'aproparà el missatge original de Jesús. Els dies 6, 7, 13 i 14 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Venda d'entrades al web del teatre, teatreauditorillinars.cat, a l'Ajuntament de Llinars de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i una hora abans de la representació a la taquilla del teatre. Deixa't captivar per aquesta història universal i vina. Et tocarà el cor.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Gairebé 7 minuts que ha passat a les 10 del matí, doncs sí, encetem nova hora del consumidor i és que ja tenim la Setmana Santa a tocar i, per tant, per moltes persones això significa uns dies de lleure i de descans. Si esteu planificant un viatge o alguna escapada per aquestes dates, us interessa el que explicarem en els propers minuts. Demanarem consell al subdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Josep Maria Recasens, sobre els nostres drets com a consumidors i consumidores a l'hora de contractar serveis relacionats amb això, amb les vacances. Senyor Recasens, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Encantat de ser novament amb vosaltres.
Per començar, quins consells generals ens pot donar per gaudir del nostre viatge amb tranquil·litat, sense problemes? Allò oblida'ns una mica de tot,
sí, sí. Per no tenir sorpreses i que el viatge respongui a les expectatives que ens hem generat, no? Mm-hmm. I cal ser previsor i cal tenir cautela, no? I, per tant, cal informar-se abans dels requisits i de les característiques del viatge del lloc on volem anar. No tenir sorpreses. Quina documentació necessitem per viatjar al destí que haguem triat? N'hi ha prou amb el carnet d'identitat, es necessita passaport, requereix visats. Després el clima, abans en parlàvem, no? És a dir, quantes vegades hem anat a un lloc pensant, escolta, allà hi ha cap problema a l'època que som, pensant-nos que això és com a Catalunya.
I no i ho
quan,
és, eh?
Quan hem arribat allà, fa un fred que pela i hem hagut de córrer a comprar-nos algun jersei o alguna jaqueta, eh? També les categories dels hotels, uh-huh. I també, en certa manera, avui dia, que per internet es troba tot, doncs veure ben bé els comentaris que hi han sobre l'hotel, tenint en compte que moltes vegades les categories, diguem-ne, allò que un pot esperar en funció de la categoria confessada de l'establiment, uh-huh. Pot variar segons de quin país es tracti, no?
Això és real, que canvia segons els països? Perquè es diu molt, eh? Això de, és que un 3 estrelles de no sé on no és el mateix que un 3 estrelles de no sé on.
Això pot passar.
Això pot passar,
Això pot passar. I jo, sincerament, avui dia, això fa 25 anys, diguem-ne, anaves una mica cegues. Uh-huh. Però avui dia entres a internet i quan, diguem-ne, un hotel té comentaris de 2.000 clients, mm-hmm. Que han estat, evidentment, clients d'aquell hotel, perquè hi ha una certa comprovació d'això, i la qualificació és bona, doncs mereix una certa confiança. Avui dia per internet funciona la reputació. Bé, i si volem anar a l'estranger, doncs cal informar-se, evidentment, si l'assistència sanitària que tenim contractada aquí ens cobreix en el país de destí. Mm. Per entendre'ns, si tenim contractada una mútua, doncs si la mútua té cobertura a l'estranger. I després, doncs, com que tots, diguem-ne, estem donats d'alta a la Seguretat Social, és molt fàcil aconseguir la targeta sanitària europea, que es demana per internet i que al cap de 2 o 3 dies te la trobes a la bústia de casa. I per cert, que la gent no caigui en una trampa recent. És a dir, hi han uns desaprensius que estan fent circular per internet que ells et fan la gestió de la targeta sanitària europea pagant 70 euros. És un engany.
Res, totalment gratuïta.
La targeta sanitària europea és gratuïta, es demana molt fàcilment per internet i te l'envien a casa. Llavors, també, home, segons a quin destí es viatgi, val la pena informar-se del telèfon i de l'adreça de l'ambaixada o del consulat, perquè en cas de problemes ens podrien ajudar. També, si contractem els serveis d'una agència de viatges, sempre s'ha de portar el telèfon de contacte del responsable de l'agència de viatges per adreçar-nos amb ell en primer lloc davant de qualsevol incidència. I, evidentment, guardar tota la informació i tota la documentació relativa al viatge. Els contractes, els comprovants, els tiquets, les factures, els catàlegs, els fulletons informatius en base als quals nosaltres hem pres la nostra decisió de compra, perquè, evidentment, en el moment de fer una reclamació perquè el viatge no s'hagi ajustat a les nostres expectatives, hem de poder demostrar que se'ns van generar aquestes expectatives que no s'han complert.
Si decidim, senyor Regasens, com vostè deia, contractar amb una agència de viatges, per exemple, què més hauríem de tenir en compte?
Bé, en primer lloc, consultar les diverses ofertes que hi ha al mercat i comparar els serveis i els preus que ofereix cada programa i les característiques de cada programa. Penseu que si anem a una agència de viatges detallista, bé, algunes d'elles tenen productes propis, però en tot cas el que sí que tenen, doncs, és productes de diversos majoristes. Moltes vegades diversos majoristes per un mateix destí, per un mateix circuit que vulguem contractar. I llavors hem de veure, primera, quin és el que més ens agrada. Fixar-se també en altres coses. Per exemple, en aquells que donen informació en un circuit de quants són els quilòmetres que recorren cada dia. És a dir, assegurar-nos de que no ens passarem el dia a l'autocar.
Viatjant,
és a dir, que no serà un viatge que sigui absolutament carregós i absolutament d'aquells que no hi ha temps ni d'anar al lavabo, aquell qui diu, no? També cal tenir en compte que els catàlegs editats per les agències no poden contenir publicitat falsa i enganyosa i que allò que es publicita és vinculant i que, per tant, s'ha de complir. I, per tant, reiterant el que ja dèiem abans, guardar la publicitat que ens hagi decidit, no? Després, hem d'estar segurs de quins són els serveis que inclou el preu. Els bitllets d'avió, les taxes d'aeroport, que a vegades tens allò, sorpreses, i en el moment de la sortida de segons quins països et diuen, doncs, que has de passar per no sé on a pagar no sé quants dòlars de taxes d'aeroport, si estan inclosos els transfers entre l'aeroport i l'hotel, i en cas de circuit, quins àpats estan incluïts i quins no, quines són les excursions, quines són les visites, si estan incloses les entrades, si aquestes visites són guiades pel propi guia del circuit o per un guia local. És a dir, tenir una idea clara i concreta de tot això. I, en definitiva, quan es tracta de comprar en una agència de viatges un viatge combinat, llegir bé el contracte abans de signar-lo, bé, això s'ha de fer en tots els casos, amb tots productes i serveis, i tenir una còpia de tots els pagaments que s'hagin fet a compra, tenint en compte que sempre és una garantia pels ciutadans del nostre país, doncs, escollir una empresa, una agència de viatges que estigui adherida al sistema arbitral de consum, perquè amb l'adhesió al sistema arbitral de consum el ciutadà consumidor sap que en el cas de que hi hagi un desacord. Bé, en primer lloc, segurament l'agència ja l'atendrà i mirarà de resoldre-li si creu que el consumidor té raó, però en el cas de que no hi hagués acord, aquest tema no haurà de el consumidor anar a parar a la via judicial, complexa, cara, llarga i a més costosa econòmicament per poder resoldre el problema, sinó que el podrà resoldre per una via ràpida, gratuïta i voluntària que la Generalitat posa al seu abast. I això, en tot cas, diguem-ne, cal tenir en compte que per ser voluntària requereix que les empreses hi estiguin prèviament adherides. I, per tant, és important, abans de triar, cerciorar-se, i és un element que es pot tenir en compte a l'hora de la decisió, si aquella agència de viatges està o no adherida a l'arbitratge de consum.
Recordem que aquest arbitratge es fa de manera totalment gratuïta al consumidor que ho demani, amb empresa adherida.
Sí, sí, efectivament, i és un arbitratge en principi en equitat, llevat que en el moment de l'adhesió l'empresa hagi expressat que només se sotmet a arbitratge en dret, però que en tot cas és resolta o per un àrbitre o per un col·legi arbitral en funció de la complexitat de la qüestió que s'hi planteja, però en tot cas o l'àrbitre o el president del tribunal arbitral és sempre un professor de dret.
I a més allò que es resol va a missa, diguem-ne.
Allò que resol té els efectes d'una sentència.
D'una sentència judicial,
sí, sí, els efectes d'una sentència judicial.
Un altre dubte respecte als viatges, senyor Requesens, és que les agències de viatges, si ens poden posar com a condició que avancem un apagar i senyal en el moment de la seva reserva o no...
Sí, l'usual és que en el moment de la contractació es demani el 40% del cost del viatge en concepte de paga i senyal. Però en alguns casos l'agència ens podria demanar el pagament íntegre del cost del viatge. En quin cas? En el cas de que el proveïdor dels serveis en destí doncs demani, imposi el pagament total anticipat. Això es dona en alguns casos i en determinats destins. En tot cas, és important, doncs, abans de contractar, saber quines són aquestes condicions de pagament. Quins percentatges, en quins terminis, amb quina antelació, abans del viatge, etc. I si avancem una paga i senyal, doncs tenir en compte això, que sempre ens han de lliurar un document, un rebut, on constin les quantitats pagades i en quin concepte les hem pagat. I també és important informar-se de en quines condicions s'aplicaran en el cas de que decidim cancel·lar el viatge per qualsevol circumstància. És a dir, si finalment no podem fer aquest viatge per qualsevol circumstància, amb quins percentatges de recàrrec, de penalització se'ns aplicaran, i en funció de quines antelacions, és a dir, fins quan es pot cancel·lar amb un determinat percentatge de penalització, quin percentatge hi ha, doncs, a partir d'una determinada data, etc, etc. I, per tant, informar-se molt bé de les despeses de penalització que caldrà assumir o de les penalitzacions que ens aplicaran. Sempre, normalment, això va en funció, està en el contracte, i va en funció de l'antelació de la cancel·lació.
Cada cop, senyor Requesens, també és més habitual fer reserves d'allotjaments turístics per internet. Què hem de saber en aquest cas i quines precaucions hauríem de prendre?
Bé, jo crec que en aquest cas el que és essencial és contractar només amb portals segurs i de confiança. És a dir, hi ha portals en els que un sap que no hi ha dubtes i que no hi ha problemes. Comprar en altres portals és una aventura. Bé, això passa amb els viatges i passa amb tot, i per tant, diguem-ne...
Ai, el món d'internet,
Sí, però vaja, jo no ho sé, tots hem comprat nits d'hotel i bitllets d'avió en determinats portals en els quals sabem que no hi ha cap problema, i segons a quin, doncs millor no jugar-se-la, no? Per tant, també, abans de contractar, allò que dèiem, és important buscar a la xarxa l'opinió d'altres usuaris. Això, avui dia, la reputació és molt important i internet és un aparador a tot el món, no? assegurar-los també de que tant el portal web com l'empresa o el propietari de l'allotjament ofereixen vies de comunicació. És a dir, un cop contractat, abans de fer la compra, sapiguem i tinguem clar que hi haurà una adreça, un telèfon fix, un correu electrònic corporatiu, algun lloc on podrem adreçar-nos per comunicar amb el proveïdor del servei que anem a contractar. A més, tal com hem anat repetint, cal revisar molt bé les condicions de contractació que s'indiquen a la pàgina web. Hem de pagar per avançat una part o el total de l'estada? Quan contractem una nit d'hotel, veiem doncs, molts portals que fins i tot d'un mateix allotjament i d'una mateixa habitació hi ha diferents opcions, no? És a dir, sense possibilitat amb pagament immediat i sense possibilitat de reembossament, o bé amb la possibilitat fins i tot doncs, d'anul·lar fins al mateix dia a les 6 de la tarda, evidentment amb una tarifa superior. Totes aquestes coses s'han de tenir molt clares, perquè després aquestes coses, i ho veiem i ho vivim nosaltres a l'Agència Catalana del Consum, doncs generen molts mals entesos i moltes reclamacions. També és veritat que a vegades hi ha algun consumidor que no vol o no sap llegir, perquè està clarament, hi ha coses que estan clarament expressades. Quina penalització s'aplica en cas de cancel·lació? Perdem els diners o els podem recuperar totalment o parcialment? S'especifiquen de manera clara i entenedora les característiques de l'allotjament i els serveis que ofereix l'allotjament? És a dir, tot allò que nosaltres puguem esperar de confort, d'instal·lacions, de si hi ha piscina, de si hi ha gimnàs, de si hi ha determinats serveis, tot això està clar, ho tenim clar abans de triar. I per tant, doncs, tot un seguit de precaucions, un ha de saber sempre què vol, què espera, i buscar exactament allò que, sens dubte, li digui que tindrà allò que espera i desitja, en un lloc fiable.
Parlant d'aquests allotjaments, es detecten estafes en la contractació d'allotjaments turístics mitjançant plataformes d'internet?
Sí, dissortadament sí, i per això és primordial contactar només en portals segurs. Per evitar estafes, gairebé com amb tot, no? El que cal fer és desconfiar de les ofertes molt per sota del preu habitual, és a dir, això des del temps d'en Rossinyol, i ens va ensenyar de que no n'hi ha de duros a quatre pessetes.
Exacte.
No fer mai gestions ni pagaments fora de la plataforma en la que hem trobat l'oferta, encara que el propietari ens ho demani. Això succeeix molt doncs, en aquestes plataformes de lloguer d'apartaments, en principi d'un particular que les posa en aquesta plataforma. La plataforma normalment t'adverteix, no se li ocorreixi en cap cas fer un pagament fora de la plataforma, no solament perquè no és fiable en quant al destí dels diners que estàs posant, sinó perquè podria ser un truc per pescar-te dades bancàries, no? Conservar sempre un contracte o justificants tant de la contractació com de tots els pagaments que fem, i per tant serà sempre una prova indispensable, contracte, comprovants, per tant imprimir-ho tot, guardar-ho tot, per tal de que tinguem la prova en el cas de que haguem de reclamar o de denunciar.
I abans de l'allotjament sempre és primordial la contractació del bitllet de transport, això sí, que també fa anys que s'ha generalitzat per al món d'internet. Quins drets tenim en el cas de contractació electrònica?
Bé, com sempre, i tornant a repetir-ho, en aquests tipus de contractacions cal tenir molt clares quines són les condicions. Llegir molt bé les condicions perquè ens aporten tota aquesta informació. Si la reserva admet canvis o anul·lacions, si aquests canvis impliquen una penalització, etc. Tinguem en compte que les compres que realitzen fora d'un establiment habitual tenen reconegudes amb caràcter general el dret de desistiment. I, per tant, també les compres per internet, amb excepcions. I una d'aquestes excepcions legalment establertes són els bitllets de transport i són els allotjaments. I, per tant, diguem-ne, aquí s'està no als 14 dies de desistiment, sinó a el que es digui en el contracte. Per tant, cal estar molt a la guaita amb aquest tema. Recordar també que el preu dels bitllets ha de ser total i tancat, és a dir, ha de tenir inclosos tots els impostos, taxes, recàrrecs, etc. Això al final s'ha aconseguit reconduir-ho. Uh-huh. L'Agència Catalana del Consum ha imposat unes quantes sancions per aquest tema durant bastant de temps, perquè un llegia, no?, un determinat preu d'un determinat viatge i llavors en el que clicaves comprar anaven sumant i al final sortia un 40% més
preu desorbitat,
del preu que havia motivat la compra, no? Per tant, que quedi clar, està prohibit cobrar tot allò que no està anunciat en el preu que ha generat la compra i està prohibit cobrar per conceptes d'aquests, diguem-ne, tan curiosos, diguem-ne, com el concepte d'emissió de bitllet, uh-huh, que vindria a ser, diguem-ne, com en el món de la restauració, el concepte taula i cobert.
Exacte,
no?
Una mica. Podria, ja, la tinta del tòner seria l'emissió del bitllet.
Llavors, en cas específic de bitllets d'avió, consultar les condicions que marca la companyia aèria pel que fa a l'equipatge que es vulgui facturar. És a dir, moltes vegades la companyia aèria ofereix diferents modalitats de compra del bitllet. Uh-huh. I una d'aquestes modalitats ja comporta en si mateixa una maleta, altres la maleta s'ha de contractar a part. I llavors un ha de veure exactament què està comprant i què és el que li interessa i què és el que li interessa comprar.
Quin servei entra, quin no, dins
sí,
del bitllet.
Sí, i a lo millor no ho sé, per exemple, no ho sé, jo aquesta setmana vaig fer una sortida amb avió amb la meva dona i la meva filla. A veure, facturem una maleta, uh-huh, per tant, agafem per tots tres la tarifa més barata, perquè dos viatgen només amb equipatge de mà, però un d'ells hi afegeixes una maleta, d'acord? Segons on anéssim i pels dies que anéssim, doncs hauríem d'agafar l'altra tarifa, que amb cada bitllet inclou una maleta. Cadascú s'ha de buscar allò que més li convé. Després, informar-se també del pes màxim que es pot portar en l'equipatge facturat.
Un clàssic,
facturar no és il·limitat. I moltes vegades, la que poses la maleta a la cinta, diu, escolti, aquí li passa 4 quilos, no? Sapiguer exactament quin és l'equipatge. I és més, tinguin en compte que en el moment de fer la compra hi ha algunes companyies aèries que ja li diuen si vols afegir quilos a la maleta que facturaràs. Uh-huh. O 20, o 23, o 25. I et cobren una miqueta més, però sempre, en funció de la previsió que tu tinguis, sempre et costarà, et sortirà més a compte que el que hagis de pagar si a l'hora de posar-ho a la cinta hi ha un sobrepès. Uh-huh. Si superem el pes màxim que permet la companyia aèria, poden cobrar, per tant, una quantitat per l'excés de pes, sempre que constin les condicions i se n'hagi informat abans de contractar. Parem atenció els serveis optatius que poden incrementar el preu del bitllet, que aquests sí que poden ser-hi. La tria del seient, a vegades, uh-huh, en determinades companyies. Una assegurança. L'embarcament prioritari. La possibilitat de fer canvis de data. Per tant, totes aquestes coses sí que cal tenir clar, és a dir, si es poden fer, si no es poden fer i en quines condicions. Uh-huh. I després tenir en compte també les indicacions de la companyia aèria pel que fa al check-in en línia. És a dir, moltes vegades, i sobretot si comprem amb molta antelació, doncs comprem, però comprem per un determinat vol i la companyia, per si de cas ha de fer alguna modificació, fins a una antelació raonable no emet els bitllets. Des del moment en què es pugui fer el check-in, val la pena fer-lo immediatament, això sí, per descomptat.
Rapidíssimament, senyor Requesens, perquè ens n'anem de temps, però precisament un dels serveis addicionals que molts consumidors es plantegen contractar quan fan un viatge són les assegurances. Quines són les recomanacions que fa l'Agència Catalana del Consum en aquest sentit?
Les recomanacions serien les mateixes que en la contractació de qualsevol assegurança. Abans de contractar, revisar les assegurances que ja tenim per comprovar si ens ofereixen cobertura del tipus de viatge que volem fer. Això pot succeir en algunes ocasions, sobretot si un és soci de determinades coses o d'algun club d'aquests que moltes vegades ja cobreix aquestes eventualitats. Si necessitem contractar-ne una de nou,